Avui tenim nosaltres el doctor Daniel Cassany. El doctor Daniel Cassany ha estudiat com a mestre de català l'any 79, es va llicenciar en filologia catalana i també va cursar un estudi de formació de formadors de didàctica de la llengua durant el període 1983-1986. Actualment disposa del títol de doctor en Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació, Didàctica de la Llengua, per la Universitat de Barcelona. I la seva tesi doctoral es va anomenar Intervenció en la Comunicació Escrita de les Organitzacions. Pel que fa a l'àmbit de la recerca, el doctor Cassany disposa de 3 sexenis de recerca i ha dirigit 6 tesis doctorals. Paral·lelament ha exercit com a investigador principal en diversos projectes a l'àmbit de la recerca, com per exemple la competència receptiva crítica, descripció d'algunes pràctiques letrades recientes i pràctiques letrades digitales. En addició, també ha estat investigador principal en el grup de recerca sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües. Entre algunes de les seves activitats acadèmiques, ha estat també coordinador per l'estat espanyol del projecte europeu Portfolio Europeo de les Llengües. Pel que fa a les diverses publicacions que ha anat publicant durant la seva trajectòria, cal destacar 15 llibres monogràfics, 29 capítols de llibre i 54 articles acadèmics, així com 37 articles de divulgació científica. Algunes de les seves obres més rellevants podrien ser com Descriure, escriure, Reparar l'escriptura, La cuina de l'escriptura, Ensenyar llengua, Construir l'escriptura, Rere les línies, Taller de textos, Leer, escriure i comentar en l'aula, Esmolar l'eina, Pràctiques letrades contemporànies, Per a ser letrados, així com diverses altres obres més. En l'àmbit de les conferències, cal explicar que el doctor Cassany ha impartit conferències d'àmbit nacional i internacional, com per exemple ha estat conferenciant en fòrums de recerca internacionals, com per exemple a Puerto Rico, a Bogotà, a Uruguai, a Costa Rica, Mèxic, Holanda, Canadà, Brasil, entre altres països. En l'àmbit de la docència, cal destacar la tasca del doctor Cassany, ja que ha estat professor de llengua catalana per adults, ha estat col·laborador tècnic de la Direcció General de Política Lingüística, és professor titular d'Universitat de l'Anàlisi del Discurs, a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra, així com també ha estat professor convidat a màsters i diversos postgraus i doctorats. Pel que fa a l'activitat docent, cal explicar que ha estat professor a totes les universitats de parla catalana, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, la Politècnica de Catalunya, Universitat de València, Universitat de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili, l'Autònoma, l'Oberta, entre d'altres, les Illes Balears, entre d'altres. Pel que fa a Espanya, també ha fet de docent de la llengua en diverses universitats, en l'àmbit d'Europa, per exemple, en diverses universitats, tant en l'àmbit europeu, Amèrica i fins i tot Àsia, com per exemple la Sophia University de Tòquio, la Foreign Languages University de Kyoto, també a Taipei i a Taiwan. És així, oi? Sí. Molt bé. Bé, actualment també exerceix com a professor i assessor a nombroses institucions i empreses, com per exemple el Ministeri d'Educació del Govern d'Argentina, la Secretaria d'Educació Pública de Mèxic, el Congreso del Senado de Xile i institucions com per exemple l'Ajuntament de Barcelona, l'Instituto Vasco per a l'Administració Pública, la Caixa, BBVA, el Banc de Santander, Repsol IPF, Fundació La Caixa, entre d'altres. Pel que fa a les seves línies de recerca actuals, són la literacitat crítica. Bé, fet aquesta introducció, ara té la paraula el doctor Cassany.
Moltes gràcies. Molt bé. Començo amb una pregunta. La primera regla d'un bon comunicador és dir les coses a la gent que vol escoltar-les. De manera que el que té sentit és fer la pregunta si algú està escoltant. Si la gent no està escoltant, si està parlant amb el veí, si està mirant una altra cosa a internet, no té sentit. Llavors la pregunta és, quantes persones sou aquí realment perquè teniu ganes de sentir-me? I sabeu el que vinc d'explicar? Aixequeu la mà, sisplau. Realment, amb sinceritat. Aixequeu la mà. Tots els que no aixequeu la mà, suposo que teniu altres coses més interessants que fer. Doncs jo m'aixecaria i me n'aniria directament. I si no ho feu, entenc que us quedeu aquí i que respectareu el dret dels altres a sentir-me i a parlar. D'acord? He demanat permís a l'organització per fer d'àrbitre, de manera que a la primera us avisaré i a la segona us faré fora, directament. D'acord? Molt bé. Perdoneu, aquesta introducció és la primera vegada que ho faig. Dec fer unes 50 conferències a l'any a tot el món, vull dir, des del Japó fins a Amèrica, i no se m'havia acudit mai començar així. Ho he fet ara, però ho he fet ara perquè mentre el Jordi estava fent esforços per explicar algunes coses que us poguessin interessar per apropar-me, la majoria ho estava fent una altra cosa que no té res a veure. I us dic, però què estan fent aquestes persones de 17-18 anys perdent miserablement el temps amb una cosa que no els interessa? Quan la vida és tan curta, si no us interessa, millor fer una altra cosa, perquè realment... No. Bueno, anem endavant. Per què sóc aquí? Sóc aquí perquè sóc investigador en una universitat diferent d'aquesta, però bàsicament m'han convidat els vostres professors per una altra activitat, per una altra qüestió, que és per la meva tasca com a professor de redacció en diverses empreses relacionades amb les relacions públiques. Llavors, aquí teniu... A veure si funciona això. Aquí teniu una llista de les empreses per les quals he col·laborat en algun moment o altre ensenyant a escriure. Podeu veure, hi ha empreses de tota mena, catalanes, espanyoles, hi ha bancs, hi ha fins i tot una petrolera, Repsol YPF, ho podeu veure. Hi ha organitzacions polítiques, també, les Corts Valencianes, el Senado de Xile. Per què? Doncs perquè escriure és realment un instrument de poder. És a dir, si saps escriure, tens molt més fàcil trobar feina, tens molt més fàcil lligar amb algú que realment t'interessi. Sí, sí, lligar, ho heu entès bé. Jo estava pensant, quan jo tenia la vostra edat, lligar era bàsicament una qüestió de parlar. Es tractava de, en el moment adequat, el dissabte a la tarda, en el moment que calia prendre el cubata, armar-te de valor i anar davant de la persona que t'interessés i fer el pas, o buscar una excusa. Però ara m'imagino que, com fem els grans, també lligueu per internet, i m'imagino que el que feu és començar a parlar amb algú i, com jo mateix, quan t'has creuat uns quants missatges amb algú que no coneixes o que coneixes poc, només de veure com escriu, no vull dir només si escriu correctament, en català, en castellà, en anglès, amb la llengua amb què estigueu xatejant, en francès, en alemany, etc., sinó de veure com explica les coses, si entén el que dieu o no, doncs ja d'alguna manera ja t'adones de qui és aquest subjecte i si t'interessa anar més enllà i quedar o no. De manera que fixeu-vos si arriba a ser important escriure en la nostra comunitat, que ja no és només una qüestió professional, una qüestió de trobar feina, sinó que és una qüestió de construir la teva vida personal. Abans, les coses més importants de la vida, declarar-te amb algú, no sé, explicar-te les coses més importants amb la gent que t'importava, és una cosa que feies parlant, cara a cara, o per telèfon. En canvi, ara, cada vegada més, és una cosa que també la fas escrivint. Que la fas escrivint correus, que la fas xatejant. De manera que escriure encara és més important en la vostra vida que en la meva. Encara serà més important en la vostra vida que en la meva. Jo he vist, en les experiències que veieu aquí, he vist coses increïbles. Coneixeu els edificis de la Caixa de Barcelona, aquelles dues torres negres i altes, allà a prop del Camp del Barça? Allà és on hi ha els directius de la Caixa, i com més amunt puges a la torre, més poder tenen. És a dir, que els que d'alguna manera manen més són els que són a l'última torre, de la torre, a l'últim pis de l'última torre, de la torre més alta. I els que manen menys doncs, són més avall. No? Doncs jo vaig estar treballant per ells pel Departament de Comunicació, de la Caixa durant bastants anys. Jo vaig escriure el llibre d'estil de la Caixa. Sabeu què és un llibre d'estil? És un manual que regula com t'has de comunicar. És a dir, totes les persones que treballen a la Caixa tenen unes directrius, tenen unes ordres, uns protocols sobre com s'han d'adreçar a les persones. I aleshores doncs, jo em vaig encarregar d'escriure juntament amb altra gent els de la Caixa. No? I el que recordo d'aquella època és que no, vosaltres no existíeu encara, però era l'època de la fusió entre la Caixa de Pensions era de Catalunya i la Caixa de Barcelona, perquè hi havia hagut una Caixa de Barcelona que era diferent i es van fusionar. De fet, va ser una annexió, va ser una jugada empresarial d'aquestes en què una empresa es queda a l'altra. No? I aleshores, de cop i volta, el Departament de Comunicació de la Caixa es va omplir de persones de dues institucions que sobraven. I clar, i jo recordo cada vegada que anava allà amb alguna reunió, que devien ser cada 15 dies o cada mes, que hi havia una persona menys. És a dir, jo entrava, estaven totes les persones allà als seus despatxos, treballant, no? I llavors arribava i aquest, on és aquest? No, aquest ja no hi és. I on és aquest? No, l'han enviat a galeres. Sabeu què vol dir enviar-lo a galeres? Enviar-lo a galeres vol dir enviar-lo a l'oficina. A una oficina, és a dir, dins d'un banc el pitjor que et pot tocar és treballar en una oficina, perquè treballes a les 8 del matí a no sé quantes hores de la tarda també, atenent personal i resolent problemes del dia a dia, i en canvi ells el que preferien, perquè és una feina molt més senzilla, és quedar-se a la central, on no atenen el públic i hi ha menys estrès. Aleshores, doncs, durant molts mesos vaig estar veient com anaven reduint el personal de comunicació. I la persona amb qui tractava jo, el Jaume Gibert, que és d'aquí, és de Girona, d'altra banda, doncs ell estava a la mar de tranquil. I jo deia, tu no tens por que t'enviïn a galeres? Diu, bé, diu jo, diu el que passa, diu, és que els trec les castanyes del foc. Dic, de cop i volta sona el telèfon i el senyor Samaranc, que havia sigut president de la Caixa, demana, sisplau, que li facin un prefaci per un llibre de l'esport en què li han demanat que escrigui dues pàgines i evidentment ell no sap escriure res i aleshores aquí tampoc no hi ha ningú que ho sàpiga fer i em truquen a mi i jo ho faig. I jo ho faig bé. O resulta que arriba una carta de queixa d'una senyora que és la filla de no sé qui i jo la responc. O resulta que el senyor Vilarassau ha d'anar a no sé quin acte a presentar una exposició d'art contemporani de la qual cosa no sap res i jo li escric unes paraules perquè les pugui dir allà i quedi bé. Diu, per tant, diu, a mi no em faran fora mai, no aniré mai a les galeres. I efectivament, ell va estar-se treballant al Departament de Comunicació fins que es va jubilar. És a dir, escriure atorga molt poder, si ho sabeu fer bé. Perquè heu nascut en una comunitat lletrada. Heu nascut en un país, en una ciutat, on ja no hi ha cap lloc on no hi hagi un ordinador. I on les coses no s'hagin de fer llegint i escrivint. De manera que aquesta seria la primera idea. La primera idea. Això no sé com ho porteu, no sé si us agrada escriure, no sé si us disgusta, però és un fet, és així. L'altra cosa que volia explicar-vos d'entrada és que escriure és molt difícil. És a dir, si no us agrada escriure, si us costa escriure, si us resulta difícil, no us sorprengueu, és a dir, no és que sigueu anormals o que tingueu dificultats especials. No. Escriure és molt difícil. Els psicòlegs diuen que escriure un text de dues pàgines, per exemple, escriure un text de dues pàgines dient jo estic a favor de la República Catalana o dient no, jo prefereixo continuar formant part de l'estat espanyol, que seria un tema d'actualitat. O dir, per exemple, jo estic a favor que els homosexuals puguin adoptar nens, o no, jo estic en contra, o qualsevol altre tema. Ser capaç d'escriure dues pàgines explicant la vostra opinió sobre un d'aquests temes de manera que us puguin entendre els 9 milions de catalans que hi ha, això, diuen els psicòlegs, és l'activitat cognitiva més complexa que moltes persones faran en la seva vida. L'activitat cognitiva més complexa, imagineu-vos. És a dir, l'activitat mental més elaborada. Per tant, d'aquí 3 anys haureu de fer el treball final de grau, oi? Que deu tenir unes 40 pàgines. Més, 80. Màxim és 100. Per tant, d'aquí 3 anys fareu probablement la que fins aquell moment serà la cosa cognitiva, l'activitat cognitiva més complexa que probablement haureu de fer, probablement després en vindran d'altres. Fixeu-vos, aquests mateixos psicòlegs que diuen això, fixeu-vos en les fotografies que us he posat a la transparència. Us hi he posat, veieu a l'esquerra, veieu els plànols d'una casa modesta, i a la dreta hi teniu una coreografia de ball, i entremig hi teniu una imatge d'un full Excel amb una mostra de comptabilitat. Doncs els psicòlegs, aquests psicòlegs que afirmen que escriure és una activitat molt complexa, també diuen que és una activitat tan complexa com, per exemple, fer els plànols d'una casa, portar la comptabilitat d'una petita empresa o fer la coreografia d'un ball. I posen aquests 3 exemples. Ara bé, fixeu-vos que ningú espera que una persona als 17 anys o als 18 anys, com vosaltres, sigui capaç de fer aquestes 3 coses. És a dir, ningú espera que sigui capaç, que sigueu capaços de fer una coreografia de ball, de portar la comptabilitat d'una empresa o de dissenyar els plànols d'una casa, perquè són activitats molt específiques. En canvi, tothom creu que pel fet de ser universitaris i haver superat la selectivitat i acabat el graduat escolar, sou capaços d'escriure 2 pàgines correctes, coherents, adequades, congruents, que puguin entendre 9 milions de persones. I en canvi la dificultat cognitiva és la mateixa. Per tant, és fins a cert punt lògic que tots tinguem dificultats per aprendre a escriure. És una cosa molt costosa. Constantment estàs aprenent a escriure. Constantment. Jo ara estic aprenent, per exemple, a tuitejar. Piuleu vosaltres? Quants d'aquí teniu compte a Twitter? Déu-n'hi-do. I sou actius? Quants tuits? Està bé, està bé. Twitter té una ortografia especial. Twitter és l'aristocràcia de les xarxes socials. No és Facebook, ni per suposat no és 20, si és que vau ser algun dia 20. Tampoc és WhatsApp. Suposo que bàsicament funcioneu amb WhatsApp, correcte? Quants missatges rebeu al dia? 1.000? 500? Per aquí, més o menys? No? Sí. Bé, Telegram? Algú fa servir Telegram? Algú fa servir Line? No? WhatsApp, bàsicament. Molt bé. Molt bé. A veure, de què parlaré? Doncs, bàsicament, de 3 coses. Parlaré dels textos que escrivim, com són els textos que escrivim, diré algunes coses. Després parlaré de la ment, de com és el nostre cervell i com ha de ser el nostre cervell per poder escriure. No? I en tercer lloc parlaré d'internet. Com porteu això d'internet? Bé? Us agrada? No us agrada? Sí? No fa tants anys que un estudiant, després de la primera classe, un estudiant de primer, ara fa anys que no faig classes a primer, però un estudiant se'n va acostar després de la primera classe, després que va comprovar que tot era digital, vull dir que no hi havia paper. Les meves classes ja fa molts anys que no hi ha paper, tot és digital, tot és en línia. va venir i em va dir, escolta, diu, jo no puc presentar els treballs en paper. Diu, és que jo i els ordinadors ens portem fatal. Dic, doncs, ho tens complicat si vols fer de traductor i intèrpret. Jo treballo en una facultat de traducció i interpretació. Ho tens ben difícil. Vosaltres, si treballeu en publicitat i en relacions públiques, jo també espero que tingueu molt bona relació amb els ordinadors i amb les màquines, perquè us serà molt més fàcil fer la vostra feina. Tot i que les relacions públiques tenen un component presencial molt important, és clar que sí, però cada vegada és més important tot el treball a la xarxa. Fem un test ràpid, a veure. Quants de vosaltres teniu totes les fotos al núvol? Aixequeu la mà. Ui. Quants de vosaltres teniu totes les fotos al núvol? Aixequeu la mà. Dos, dues mans. Tres, quatre. Al núvol, a internet. Quants teniu compte Dropbox? Això ja és... Drive. Sí. Quants de vosaltres teniu USB? És una pregunta, un pen, sí. Aquesta és una pregunta dolenta, més aviat. Si tens USB vol dir que ets un visitant. En canvi, si tens les coses al núvol vol dir que ets un resident. Un resident és algú que viu a internet, permanentment. Un visitant és algú que hi va de tant en tant. La pregunta definitiva, sisplau, amb sinceritat, amb més sinceritat que la primera que us he fet abans de començar la conferència, amb més sinceritat. Us imagineu passant la resta de la vostra vida amb algú que heu conegut per internet, sí o no? Si dieu que no, hi ha hagut, algú ha dit que sí, algú ha dit que no, hi ha de tot. Jo us faig la reflexió. Cadascú que faci el que vulgui, evidentment, i més amb aquest tema. El que vull dir és que si heu dit que sí, és perquè... Penseu que la gent que hi ha a internet és igual d'intel·ligent o imbècil, o imbècil, hauria de ser en català, pulcre i correcte, que la que hi ha cara a cara. En canvi, si dieu no, si sou de les persones que penseu que la vostra parella l'heu de conèixer en una festa d'aniversari de dissabte que ve, perquè allà no hi ha imbècils, els imbècils són només a internet. Si penseu així, és perquè no teniu confiança en internet i això és un comportament més visitant. Més visitant. Aquest, a veure, no és una anècdota, hi ha una recerca interessant de la Universitat d'Oxford d'un senyor, David White, googlegeu-lo, David White, Residents and Visitors, Digital Residents and Visitors, i trobareu un vídeo interessant que parla de... les persones que són visitants i residents. Abans es parlava de nadius i d'immigrants. Això n'haureu sentit a parlar. Vosaltres vau néixer després del 93? Sí, per tant, teòricament sou nadius. Vau néixer després d'internet. Encara que s'hauria de veure si l'any 93 hi havia internet a casa vostra, quan vau arribar en aquest planeta. S'hauria de veure, perquè no totes les cases va arribar al mateix lloc. Encara que nosaltres som un país ric en aquest sentit, per tant cal pensar que sí. Però bé, aquesta distinció de nadius i residents és una mica antiquada i avui es parla, perdó, de nadius i immigrants i avui es parla de residents i visitants. Aleshores, doncs, la pregunta que us feia és aquesta, si sou residents o sou visitants. Un resident es caracteritza perquè està sempre connectat. Quan els seus companys li diuen, mira que ens anirem a passar un cap de setmana en aquesta casa rural, preguntes, hi ha wifi? És la primera pregunta que fas. L'altra característica és que allotja el material al núvol, que és la pregunta que us he fet de les fotografies, és a dir, dius, no, quin és el lloc més segur per guardar les fotografies? En paper dins d'una caixa de sabates? O allotjades al núvol amb moltes còpies. Aquesta seria l'oposició. I una altra característica dels residents important és que tenen control de la seva identitat. Alguna vegada heu buscat el vostre número de DNI entre cometes a Google? Si no ho heu fet, és aconsellable que ho feu i que mireu on surt. heu controlat, heu denegat el permís per publicar fotos on sortiu vosaltres. No? És a dir, portar el control de la teva identitat, de la informació que hi ha a la xarxa sobre tu, és fonamental. Si em googlegeu a mi ara mateix, si busqueu Daniel Cassany, trobareu moltes coses meves, perquè en part jo visc les meves relacions públiques, els meus contactes, arriben per internet. Jo rebo invitacions per publicar en llibres, per fer conferències, per assistir a congressos per Facebook o per Twitter. Per tant, en aquests moments és molt important l'escriptura digital. I per això és important ser resident. Però us convido a buscar informació sobre si m'agrada més el vodka o el ron, o si estic casat o solter. Invito a una copa a qui trobi informació d'això a la xarxa, de mi. D'acord? Aquest és un comportament resident. És a dir, hi ha una identitat acadèmica, trobareu el Daniel Cassany acadèmic, autor de llibres, ponent en conferències, conferenciant a la Universitat de Girona, però no trobareu res de la meva vida privada, perquè està tot controlat. Molt bé, d'això en parlarem una mica més endavant. Ara anem a parlar del text, que és molt variat. Una metàfora que m'agrada molt per parlar dels escrits és aquesta. Què veieu? Una coral. És una coral. Doncs una metàfora que se sol dir més parlant de l'escriptura a la universitat, no tant de l'escriptura a les relacions públiques o la publicitat, és que escriure, ser escriptor, no en el sentit literari, sinó ser un redactor, ser un copy publicitari, si voleu, ser un bon administratiu, un bon secretari, un bon escriba egipci, si voleu, és ser un solista en una coral. Aquesta és una bona metàfora. Ser un solista en una coral. Què vol dir ser solista? Ser solista vol dir que cantes sol. Per tant, vol dir que vosaltres heu d'escriure un text sols, un text llarg, siguin aquestes dues pàgines que us he mencionat abans, parlant doncs, de qualsevol tema polèmic, o sigui un text més llarg com el treball final de grau que haureu de fer d'aquí 3 anys per guanyar-vos el grau en publicitat o en relacions públiques. Però fixeu-vos, heu de cantar sols, però no es tracta de fer-ho absolutament sols, sinó que ho has de fer amb una coral. Què és la coral? Aquesta és una bona pregunta. Doncs la coral és totes les tradicions que hi ha al darrere. És a dir, vosaltres no podeu fer qualsevol mena d'escrit i presentar-lo com a treball final de grau. O fins i tot, si esteu fent un treball per alguna assignatura de primer curs, o si teniu un examen, no podeu escriure de qualsevol manera, sinó que heu de seguir unes convencions, heu de seguir uns protocols establerts per la universitat. Si els seguiu, aprovareu. Si no els seguiu, suspendreu. No és només una qüestió de faltes d'ortografia. És una qüestió, per exemple, de si podeu fer servir el jo o heu de fer servir la impersonal, de si podeu escriure repetint moltes vegades la mateixa paraula o heu de buscar sinònims. És una qüestió també d'escriure d'una manera ordenada. Tot això són les convencions d'una coral, com si fossin les convencions d'una coral. Per tant, quan parlem d'escriure, parlem d'això, de ser solista en una coral. Fixeu-vos que, per tant, has d'aprendre el repertori. L'única manera de ser un bon escriptor és aprendre't el repertori de la coral. I a partir d'aquí poder destacar una mica, si no, no t'acceptaran mai. Aquí teniu alguns exemples. Bueno, l'altra cosa que us volia posar aquí amb aquesta transparència és que ets el que escrius. Si jo no hagués escrit tots aquests llibres que veieu aquí, veieu, tots aquests llibres els he escrit jo. Teniu les versions castellanes, Hi ha la versió catalana, també n'hi ha en portuguès, en anglès, en alguns casos, hi ha diverses edicions a diversos països. Si jo no hagués escrit tot això, els vostres professors no m'haurien convidat. Si vaig anar a veure a Bogotà l'estiu passat o a Taiwan a fer una conferència, és perquè he escrit tot això. Si no hagués escrit tot això, no m'hauria convidat ningú. Però això és igual amb vosaltres. Sou aquí perquè heu escrit bé uns exàmens, el de selectivitat, els de les assignatures de batxillerat que vau fer. Si no haguéssiu fet bé aquests exàmens, aquests textos, no seríeu aquí, estaríeu fent una altra cosa. No? Per tant, escriure, en aquest sentit, configura la identitat i el poder. Com us deia, no només el poder. Estàvem parlant dels textos. Llavors us poso alguns exemples. Aquí teniu alguns llibres. Llibres per escriure en diverses àrees. Per escriure en biologia, per escriure economia, teniu aquí, per escriure humanitats. No sé si n'hi ha d'escriptura i relacions públiques. Perdó, de publicitat segur que n'hi ha. De fet, la publicitat hi ha una figura que és el copy, que és el que acumula d'alguna manera les tasques d'escriptura, que sembla que d'aquesta manera allibera altres perfils, com seria el creatiu d'una agència publicitària. En el cas de relacions públiques, suposo que també hi deuen haver-hi especialitzacions, però suposo que hi deu haver-hi manuals específics d'escriptura de relacions públiques o d'escriptura en contextos específics de relacions públiques. Escriure és un verb transitiu, que vol dir que la manera d'escriure a cada lloc és diferent. Jo, per exemple, només sé escriure uns pocs textos. Sé escriure llibres d'assaig, sé escriure articles científics, sé escriure correus, sé escriure exàmens, sé escriure informes de recerca, projectes de recerca, però en canvi no sé escriure notícies, no sé escriure presentacions de llibres, no sé escriure sonets, no sé escriure informes jurídics. És a dir, la major part dels textos que hi ha en la nostra comunitat jo no els sé escriure. I això passa amb tothom. És a dir, vosaltres només sabeu escriure uns pocs textos, només heu de saber escriure uns pocs textos que són els que us pertoquen a la vostra activitat. Ara, en concret, el que convé que sapigueu escriure són els textos de la universitat. Si els sabeu escriure, aprovareu fàcilment aquest grau. Si no sabeu escriure'ls, tindreu moltes dificultats. Però això no vol dir res amb el fet que sapigueu escriure poesia o que sapigueu escriure, sigueu molt bons, per exemple, xatejant o fent comentaris a Facebook. Perquè són formes molt, molt diferents d'escriptura. Cada forma, cada gènere és diferent. I aquesta és la idea. Alguns exemples que tinc són curiosos. Aquí teniu, per exemple, un exemple d'un estudiant que vaig tenir fa anys, el primer doctorand que vaig tenir. És un professor d'anglès i d'espanyol de la Universitat de Mérida, a Venezuela, a la Facultat d'Odontologia. Imagineu-vos, us podeu preguntar, i una persona que ensenya els dentistes mateixos, han de saber escriure, han de saber llegir? Si el que volem només és que ens tapin bé un queixal amb càries o que ens facin una desvitalització sense fer-nos mal. No volem res més, que tinguin molta habilitat. Doncs resulta que sí, resulta que els dentistes també han de saber escriure. Per què? Doncs perquè és una disciplina que evoluciona molt ràpidament. De fet, totes les disciplines canvien, evolucionen, avancen, hi ha avenços, hi ha recerca i les persones que les practiquen han d'alguna manera que han de dominar-les, han d'aprendre, han d'actualitzar-se. I per això és molt important saber escriure els textos prototípics d'aquesta disciplina, que són aquests que veieu marcats en negre, l'article de revisió, l'article de recerca, el cas clínic. Un altre exemple és aquest, un article científic. És també una cosa molt, molt específica que aprenen a fer, per exemple, els meus estudiants que fan el doctorat. Per tant, una cosa important del vostre àmbit seria esbrinar, ara encara el vostre àmbit és encara la universitat, per tant són els textos acadèmics, però suposem que acabeu el grau i comenceu a treballar amb una empresa de relacions públiques o amb una empresa de publicitat. Doncs una de les coses més importants que haureu de fer és triar quins són els textos, els gèneres discursius, es diu, més importants de l'àmbit en el qual treballeu, identificar-los i aprendre a escriure'ls de la millor manera possible. No té res a veure si has de fer un blog a WordPress o si al contrari has d'encarregar-te, per exemple, d'escriure els textos de presentació, d'exposicions d'art contemporani, seguint l'exemple que posava abans de la caixa, són tipus de textos molt, molt diferents. I es tracta, cada text requereix habilitats diferents. Deixem això i passem a parlar una mica del cervell. Si fixeu-vos, he parlat dels textos, ara parlem del nostre cervell. De les habilitats cognitives, es diu, que requereix l'acte d'escriure. Fixeu-vos, abans he dit que els psicòlegs deien que era una de les activitats més complexes que tenim en la nostra vida. Doncs llavors la pregunta és, i com resol el nostre cervell aquesta activitat tan complexa? I ara intentaré aportar-vos algunes respostes. Una metàfora útil, feliç, molt coneguda a l'àmbit anglosaxó, és la metàfora que escriure és com cuinar. Jo vaig publicar fa molts anys un llibre que es diu La cuina de l'escriptura, que potser coneixereu, que tracta precisament d'aquesta metàfora. No? En aquell moment aquí va ser molt original, perquè doncs, potser no es coneixia aquesta metàfora. En canvi, en l'entorn anglosaxó és molt habitual, és molt coneguda. La idea és relacionar l'escriptura amb una cosa encara més corrent en la nostra vida, com és el menjar. Tots mengem 3 vegades o més al dia i tots som conscients de la dificultat, de la complexitat que implica preparar els aliments. Preparar els aliments vol dir aconseguir-los, vol dir netejar-los, vol dir cuinar-los, vol dir presentar-los d'una manera adequada. És molt costós, exigeix instruments específics com aquests que veieu en la fotografia en blanc i negre i exigeix moltes habilitats per saber-los manipular. Aquestes són les activitats fonamentals que els científics han descobert que tenen els bons redactors a la seva ment. A la seva ment. De fet, és més intel·ligent que us pregunteu, en lloc de si sé escriure o si escric amb facilitat, que us pregunteu si planifiqueu bé o amb facilitat, si redacteu bé o amb facilitat, o si reviseu. És a dir, escriure és una activitat complexa que inclou aquests 3 processos que veieu aquí. Fixeu-vos que estan presentats d'una manera circular, cosa que vol dir que no n'hi ha un que sigui el primer i els altres que siguin l'últim, sinó que tots poden ocórrer en qualsevol moment. Què és la planificació? Doncs la planificació és la preparació del que escriuràs. És moltes coses, és buscar idees. Per exemple, fa més d'un any que tenim fixada, o gairebé un any que tenim fixada aquesta conferència, perquè l'any passat no vaig poder venir per qüestions de dates, jo la tenia present, però no vaig començar a pensar-hi fins fa una setmana, després de Pasqua. I el primer que vaig fer, vaig començar a escriure la presentació, a escriure aquest PowerPoint, però no vaig posar-me davant de l'ordinador a teclejar, sinó el primer que vaig fer va ser intentar-me imaginar qui sou vosaltres. Vaig intentar pensar, a veure, són estudiants de primer de Relacions Públiques. I el que vaig fer, vaig intentar pensar qui coneixia que s'assemblés a vosaltres. I vaig pensar en la filla d'uns col·legues meus que estudiava Relacions Públiques a la meva universitat i que jo hi havia parlat alguna vegada. Em van venir al cap les imatges d'ella amb el grup de companys i companyes de la primera promoció de Relacions Públiques de la meva universitat. Recordo també el pla d'estudis, que el vaig revisar en alguna ocasió. Per tant, fixeu-vos, el que vaig fer va ser intentar recuperar informació sobre qui podíeu ser vosaltres. Vaig pensar quines coses us podia explicar que tingués interès. Aleshores vaig buscar dins de la meva memòria exemples de comunicació basats en relacions públiques, com els que us he exposat de la Caixa i com algun altre que espero explicar-vos de l'Ajuntament de Barcelona o d'alguna altra empresa. És a dir, vaig buscar de tot el que jo sé les coses que em semblava que podien interessar-vos. Això és planificar. Vaig pensar també l'estructura que podia tenir aquesta conferència. És tot un conjunt d'activitats que vaig estar pensant sense escriure mai res. Ho feia quan venia amb el tren, per exemple, aquest matí, mentre anava venint. Tot això és planificar. Per tant, fixeu-vos que estava planificant fins i tot després d'haver tancat el PowerPoint. Després ve la part de redactar. La part de redactar és la que moltes persones confonen amb escriure. Redactar vol dir aconseguir les paraules i posar-les una darrere l'altra. Vol dir transformar les idees que tens en discurs escrit, en un fil lingüístic. El llenguatge humà és lineal. Posem una paraula darrere l'altra. Una paraula després de l'altra, en el temps, si estem parlant, o una paraula rere l'altra, damunt d'un paper, en l'espai. Però no podem posar dues paraules alhora. No entenem dues paraules alhora. Llavors això té moltes limitacions i ens obliga a tot un conjunt d'activitats cognitives molt diferent de les primeres. I finalment tenim el tercer procés, el de revisar, que consisteix a rellegir o repensar els plans i a rellegir i a repensar els esborranys i a millorar-los. Aleshores, el que han descobert els científics és que les persones que escriuen millor, si els obríssim el cervell, si poguéssim obrir-los el cervell i mirar el que hi ha, o si poguéssim fer-los doncs, algun tipus, una ressonància magnètica detallada, exhaustiva, completa, per veure quina activitat tenen a dins del cervell, veuríem que aquests tres processos els tenen molt desenvolupats. I si féssim el mateix amb una persona que té dificultats d'escriptura, que no sap escriure, que és incapaç d'escriure aquests dos fulls, que he mencionat al començament, doncs veuríem que dins del cervell no hi té res, o hi té molt poca cosa. De fet, aquests processos, us els podeu imaginar, després hi ha molts, com una caixa d'eines, després la trobarem, però no val la pena que la busqui. Com una caixa d'eines, haureu vist un lampista que ve a casa, arreglar, doncs no sé, qualsevol cosa que hagi passat a la cuina, un escapament d'aigua, i ve amb una caixa esplèndida, no?, de ferro, que s'obre, que hi ha tot de compartiments, hi ha cargols, tornavisos, claus angleses. Aquesta és la imatge clara de les eines de feina. Doncs imagineu-vos una caixa d'eines mental que tenim aquí al cervell, i aquesta caixa d'eines és la que fem servir per escriure. El problema és que aquesta caixa d'eines no es ven a cap ferreteria. No podem anar a una ferreteria i comprar-la. Fixeu-vos que si te'n vas a una ferreteria i compres una meravellosa, si et deixes tots els diners del món per comprar-te una meravellosa caixa d'eines de lampista, tampoc et servirà de gaire si no la saps fer servir. Perquè les eines han de venir juntament amb les destreses per utilitzar-les. Per tant, si trobéssim a la ferreteria aquestes eines cognitives, doncs hauríem d'aprendre encara a utilitzar-les. La manera d'aprendre, de desenvolupar aquestes eines i d'aprendre a utilitzar-les és bàsicament amb la pràctica i amb l'educació. Fixeu-vos que, de fet, escriure és la destresa lingüística més complexa, la que menys persones arriben a dominar mai i la que exigeix més anys d'educació. Fa 18 anys que esteu aquí, fa des dels 6, 12 anys que aneu a l'escola i encara estem aprenent a escriure. I jo també, jo tinc molts més anys que vosaltres i encara hi ha moltes coses que estic aprenent a escriure. Un exemple de planificació visual. Em saltaré això, que és més teòric, que són explicacions científiques de com funciona el nostre cervell. I podem anar a fer un exercici. Imagineu-vos que esteu escrivint... Estava pensant si m'acosto cap allà i he pensat no, perquè veuràs les pantalles d'aquestes noies que estan aquí mirant, es posaran nervioses elles, em posaré més nerviós jo, dic millor que no et moguis d'aquí. Ja he aconseguit l'efecte que volia, per tant ja puc continuar. Com es diu aquesta protuberància que surt de la màquina? Quin nom li posaríeu vosaltres? No sento res. On és el volum? Hi ha volum en algun lloc? No sabeu parlar. Sou muts. Sou sords. No, sords no, perquè m'esteu sentint. Com denomineu? No sento res. Disquetera, una altra opció. Platina, una altra opció. Platina, disquetera. Bueno, una altra paraula, sinònima. Una safata. També pot ser. Un portadiscs. La qüestió és, evidentment, podem trobar un terme tècnic, podríem anar amb una base terminològica, d'electrònica o de música d'alta fidelitat i buscar el terme específic que perfectament, segons els tesauros i segons els reculls terminològics científics, serveix per denominar aquest objecte de manera tècnica. Però ara imagineu-vos que el que esteu fent és escriure unes instruccions per utilitzar aquest aparell d'alta fidelitat, perquè l'entenguin els 9 milions de catalans que som aquí, entre els quals n'hi ha de tota mena. N'hi ha que saben llegir molt bé i n'hi ha que no en saben tant. N'hi ha que tenen 18 anys i n'hi ha que en tenen 81. I tenen coneixements molt diversos. I ara la pregunta és, si estiguéssiu escrivint aquestes instruccions, quina seria la paraula més adequada per referir-vos en aquest objecte de la realitat, perquè les persones, els 9 milions d'usuaris potencials d'aquestes instruccions i d'aquest aparell de música, ho entenguessin a la primera sense tenir problemes. Platina, portadiscs, safata... Quina és la més adequada? Ja no és tan clar que sigui la més tècnica. Ho veieu? Probablement safata seria la que entendrien més persones. Platina, però si no hi ha plata aquí, tot és ferro. Portadiscs, potser també estaria bé. No? Però clar, si és el caset, encara que de casets ja no en fem servir, oi? Bueno, i de CDs tampoc, pràcticament. De manera que ja és un exemple obsolet. Però bé, aquest és un exemple d'un dels problemes que té escriure, que és el que tècnicament se'n diu referenciar. Referenciar vol dir vincular un objecte de la realitat, una acció de la realitat, un fet de la realitat, amb una paraula compartida per tots. De manera que la major part de persones possibles entengui amb el major nivell de precisió possible el que nosaltres volem denominar. Aquest és un exemple senzill, perquè és un objecte corrent de la nostra realitat, però ara imagina't que tu tens, doncs no sé, que ha passat una cosa molt grossa al teu entorn, s'ha mort algú de la teva família, del teu entorn, t'ha deixat la teva parella perquè ha trobat algú a internet o en una festa d'aniversari, han passat mil coses. I tu estàs buscant la paraula adequada per denominar l'emoció que tens en aquell moment. Aquella barreja de tristesa, angoixa, por, incertesa, no és tan fàcil. No? És molt difícil trobar la paraula. Trobar la paraula que et satisfaci a tu per denominar el que sents, però a més per aconseguir que els altres puguin arribar a entendre mínimament què és el que tu sents en aquell moment. Molt difícil. Molt, molt difícil. En aquest cas perquè l'objecte que volem denominar és molt complex i molt circumstancial i probablement no es pugui definir amb una paraula. Però fixeu-vos que amb un exemple molt senzill també ho és. Doncs molt bé, això forma part del procés de redactar. És a dir, redactar no és només saber on has de posar l'accent o si has de dir barco o vaixell. Vull dir, també és saber trobar la paraula adequada, també són qüestions de sintaxi, també són qüestions de discurs. Revisar. Revisar és el més important. Les diferències més importants que els científics han trobat entre els que escriuen bé i els que escriuen malament, per dir-ho d'una manera burda i ràpida, és en la revisió. Aquesta és una manera habitual d'investigar de diversos col·lectius en ciències socials, els psicòlegs, els lingüistes, els pedagogs, investiguen el que serien les bones pràctiques contra les males pràctiques, la conducta experta contra la conducta inexperta o aprenent o incompetent. És a dir, agafes un grup de persones que fan molt bé una cosa, per exemple, escriure. Com pots determinar que fan molt bé aquesta cosa? Doncs bàsicament perquè són professionals d'això. Són, per exemple, periodistes del Diari de Girona, o de l'Ara, o de La Vanguardia. I escriuen cada dia i els seus lectors llegeixen i entenen el que escriuen. Per tant, podem dir que fan bé la seva feina, i la seva feina és escriure textos llargs. Per tant, són bons escriptors. I després n'agafem uns altres. Per exemple, estudiants que han suspès la selectivitat perquè han tret molt mala nota de l'apartat de redactar. I els comparem. I fem una cosa com, per exemple, posar-los a tots en una mateixa habitació, en dues habitacions diferents, oferir-los la mateixa tasca, que és que escriguin davant d'un ordinador, amb un ordinador, doncs un determinat text, i fem una cosa com enregistrar en vídeo la pantalla de l'ordinador i totes les instruccions que donen el processador de textos per registrar el que fan, en un cas i en un altre. I a partir d'aquí podem resseguir doncs, tot el procés de composició que han seguit. O fem coses com, per exemple, posar-los a escriure per parelles, de manera que hagin de parlar entre ells. El fet que hagis de posar-te a escriure amb un altre, fixeu-vos que t'obliga a verbalitzar el que penses. Si estàs escrivint sol, no parles en veu alta, senzillament escrius el que hagis d'escriure i punt. Però si estàs escrivint un text amb una altra persona, que és una cosa molt envitricollada, molt complexa, t'has de posar d'acord amb l'altra persona i per posar-te d'acord amb l'altra persona has de verbalitzar el que penses. Per tant, aquest és un procediment que utilitzen molt els psicòlegs, els mestres, els lingüistes per arribar al pensament de les persones, perquè si no, no podem estudiar el que passa dins del nostre cervell. I aleshores, a partir d'aquí, el que han fet els investigadors és trobar diferències entre els aprenents i els experts, encara que em sembla que des del final no ho veureu encara que tinguéssiu un llargavistes o una lupa, perquè és una lletra molt petita. Però bé, bàsicament els experts són els que revisen més vegades. els que s'aturen quan estan llegint un esborrany i rellegeixen el que han escrit, els que fan canvis més grossos, canvis de fons, reorganitzacions, i en canvi els que revisen menys, els que revisen menys són els aprenents, curiosament. Fixeu-vos que això va molt en contra de les idees corrents, de les idees comuns que hi ha sobre el que és escriure. Moltes persones poden dir, ui, no, jo és que he de revisar molts cops, per tant, sóc molt dolenta escrivint. Em costa molt escriure, perquè m'imagino que les persones que escriuen millor són aquelles que no han de fer gaires revisions, que han de, els surt el text escrit a la primera com si estiguessin parlant. Molt bé, deixem això. Aquí teniu algunes tècniques, però me les saltaré perquè tinc la sensació d'estar-vos avorrint molt. Vull dir, el feedback que rebo és que esteu molt educats i molt obedients, m'esteu respectant molt i us ho agraeixo molt, però no tinc la sensació d'estar connectant gaire amb tots vosaltres. Amb alguns d'aquí al davant sí, però amb la majoria d'allà al darrere hi ha els vostres cossos, però tinc la sensació que vosaltres hi sou poc. L'encerto o no? Responeu-me com a mínim. Teniu l'oportunitat d'enregistrar la vostra resposta en un vídeo que es penjarà internament. És una gran oportunitat de sortir a la intranet de la universitat. Fins i tot amb aquest acudit he aconseguit connectar només amb dues terceres parts de l'audiència. Hi ha una resta d'allà que continuen, que no aconsegueixo arribar-hi. És frustrant, Quan estàs fent una conferència i intentes arribar i no és fàcil. El dia que sigueu aquí, ho experimentareu. Passem a parlar d'internet, a veure si aconsegueixo connectar millor amb el que us interessa. Internet. Heu sigut com aquest nen que surt aquí, que està amb desfici mirant la pantalla i se li marquen al front els contorns de Darth Vader? Triquis o Star Wars? Quants friquis hi ha aquí a la sala? A veure. 3, 4, 5. Manga? Gamers? Scanlators? Fansubers? Quin friquisme teniu? Gamer. Gamer. Algú que faci fanfic? Ningú sap què és fanfic. Fanfic vol dir fanatic fiction i és, busqueu-ho a internet, fanfic, fanfic.net. Vinga, fanfic.net o fanfic, fanfiction, hi arribareu. Fanfic és el que fan els fanàtics. A veure, què seguiu ara? Joc de Trons, Jocs de la Fam, encara esteu amb Harry Potter, Breaking Death, on sou? A tota l'hora, però n'hi deu haver un que us apassiona més que un altre, no? Els fanàtics són gent tan apassionada d'una sèrie, d'una telesèrie, d'un videojoc, d'un còmic també pot ser, per exemple, d'un còmic manga, són persones molt apassionades per alguna activitat cultural, normalment popular, multimèdia, que quan fins i tot s'han acabat les pel·lícules de Twilight, de Crepuscle, per exemple, dius, és que jo en vull més, jo en vull més. Per tant, el que faig és agafar els personatges de Crepuscle, aquests vampirs, aquests protagonistes, i aleshores el que faig és escriure una història explicant que aquests vampirs venen aquí als claustres de la Facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona i passen la nit aquí i fan una espècie d'aquelarre amb altres personatges, jo mateixa que vinc aquí, i escric la història, la penjo a internet, i a internet la penjo en un lloc especial de fanàtics de Twilight, i allà doncs trobo gent que ho llegeix i m'ho comenta, i connecto amb gent de les Balears o de València que també han vist totes les pel·lícules i han llegit totes les novel·les, i llegeixo i escric en línia. Això és fanfic. I forma part de la cultura fandom. Sabeu què és la cultura fandom? La cultura fandom és la cultura popular de masses, de gent jove, com vosaltres, que s'apassiona per tots aquests mons friquis i connecta amb això i participa sense respectar els drets d'autor, fent activitats per compartir amb altra gent. Per exemple, Scanlators. Tinc una doctoranda que està estudiant una tribu de Scanlators, fascinant. Sabeu què són els Scanlators? Scanlation ve de scan, de scanner, i translation, Scanlation. I és una comunitat mundial de fanàtics del còmic manga, que col·labora en línia de manera molt sofisticada i organitzada, llegint i escrivint en diverses llengües per traduir els còmics de l'anglès a l'espanyol i perquè tothom hi pugui accedir, tenint en compte que els còmics es publiquen originàriament. Scanlation, de scanner, scan i translation, Scanlation. ¿Vale? Aquesta és la comunitat. Aquesta és una altra comunitat friki. Aquesta és una de les formes d'escriptura alternativa que hi ha avui. Hi ha un autor molt interessant, que si us interessa tot això podeu llegir, que es diu Henry Jenkins, Henry Jenkins, amb J. Henry Jenkins és un senyor que va estar molts anys treballant a l'MIT de Boston i ara està en una altra banda. I ell toca la guitarra amb un conjunt de música rock i és molt fanàtic dels fanfics, però al marge d'això és una persona molt reputada en l'àmbit de la universitat i és un gran investigador. I es va fer molt famós als anys 90 perquè va escriure un llibre que es titulava Lladres textuals i que parlava de gent de la vostra edat i més gran, gent com vosaltres, que escrivia fanfics robant els personatges de Twilight o d'altres sèries i els compartia en línia, gratuïtament amb altra gent, amb unes formes culturals absolutament rebels i alternatives del que és la cultura més establert. Això també és escriptura, escriptura alternativa, en l'època d'internet, alternativa. És escriure al marge de la llei. És una manera maca de veure-ho. Té poca relació amb relacions públiques i amb la feina que potser us farà poder bullir l'olla, però és molt interessant. D'això va aquesta fotografia que està treta d'un informe molt interessant de la Universitat de Londres, de la Facultat de Documentació i Bibliotecologia de la Universitat de Londres, que parla de vosaltres, de la generació Google. Perquè si vau néixer el 90 i escaig, vosaltres sou clarament la generació Google. Per què sou la generació Google? Perquè sou aquella generació que diu, a veure, això què? Espera't, que ho busco a Google. I aquesta és la generació Google, com es coneix en la recerca. Què vol dir llegir i escriure la generació Google? Doncs vol dir això, per exemple, aquesta és la captura de pantalla d'una neboda, de la neboda d'una col·lega meva, i arribeu als 1081 al dia? No ho saps. Aprofita un dia que estiguis malalta, que t'hagis espatllat el mòbil i l'hagis deixat inactiu, i al cap de 24 hores l'obres i a veure quina xifra et surt en el cercle vermell, que és el que va fer aquesta noia. D'aquests 1000 missatges que aquesta noia estudiant de batxillerat rep en un dia, n'hi ha la meitat que són ximpleries, que són borricades, coses... A veure, són borricades però tenen utilitat, perquè et fan riure, et mantenen en contacte amb el grup. Els altres 50% són útils, que m'imagino que és el que feu vosaltres. No? Arriben els missatges al vostre grup de conversa Començaré a treure targetes. És fantàstic, sou d'una obediència fantàstica. Què deia? Espera't. Sí. Doncs imagino que vosaltres funcioneu d'aquesta manera, que és que a partir de les 4 o 5, bueno, els que estudieu de matí o els que estudieu de tarda, això pot distorsionar una mica els horaris, però bé, en qualsevol cas comença a veure. Algú pot, porfa, foto del llibre de tal que me l'he deixat? I ràpidament algú crac, 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 fa les fotos del llibre que s'ha de llegir per demà i les envia al grup de conversa de WhatsApp perquè aquestes persones que són a casa de l'àvia i s'han deixat el llibre puguin accedir-hi. De què és l'examen de demà de comunicació de tal? A quina hora hem de lliurar això? Què entra en aquest examen? Suposo que funciona així, no? Però també hi ha converses en què s'expliquen conceptes, en què es fan preguntes, de manera que la recerca que estem fent sobre l'escriptura que fan els joves amb WhatsApp a l'entorn de la universitat amb grups de conversa, el que demostra és això, que és útil. De fet, ahir vaig enviar un article a La Vanguardia precisament sobre això, sobre l'ús dels mòbils. Jo sóc partidari que es facin servir els mòbils. Jo sóc partidari que tingueu tots els ordinadors oberts i que pugueu fer multitasking. El que em preocupa és què puc dir i què puc fer perquè trobeu més interessant el que dic que el vostre perfil de Facebook o la vostra conversa a Facebook. Aquesta és la qüestió fonamental per mi, per plantejar-me. És què puc fer perquè valgui la pena que estigueu aquí en lloc de quedar-vos a casa vostra i mirar un vídeo meu a YouTube, per exemple. Aquesta és la pregunta clau. En aquesta època en què tot és a uns pocs clics. I llavors, bueno, per això he posat aquests exemples de WhatsApp, per connectar. Però bueno, els nostres estudis sobre WhatsApp, sobre l'escriptura, el que mostren és això, és que és útil. El que passa és que, per exemple, el que fan els nanos, que suposo que deu ser el mateix que feu vosaltres, seria això, no? Classe de comunicació, heu de fer un treball entre quatre persones. Vinga, va, algú diu, vinga, va, fem un grup de conversa del grup de treball. Treball de comú, vol dir treball de comunicació, no? Llavors hi posem la Maria, el Joan, el Toni, el tal, i plop, grup creat de conversa. Per què serveix aquest grup de conversa? Aquest grup de conversa serveix per gestionar el treball de comunicació. Per tant, el que fem és només enviar-nos missatges sobre quan quedem, repartir la feina, fixar les dates, els accessos, però si heu de construir, per exemple, doncs, no sé, un museu virtual a internet i heu de construir presentacions de cada sala, poset per cas, doncs això és una cosa que no la feu amb el mòbil, això ho feu amb un ordinador fix. Però amb el mòbil reguleu la interacció, de manera que esteu treballant alhora amb el mòbil i amb l'ordinador, l'ordinador amb la pantalla gran i el teclat gros el feu servir per elaborar els textos en línia, però el mòbil va molt bé per comunicar-te amb els companys, és molt més efectiu. Per tant, és important, és útil, però és lateral per comunicar-te el mòbil. Veieu, aquí teniu alguns exemples de friquismes, però aquí teniu la pàgina de fanfics. Teniu fanfic en català, fanfic en català, però només de Harry Potter, inicialment, i després podeu fer-hi d'altres activitats. Però hi podeu trobar... És tot un món fascinant. Si no ho coneixeu, realment val la pena que algun dia que estigueu avorrits, dediqueu-hi mitja tarda i comenceu a llegir històries. És absolutament al·lucinant, és fantàstic. Pots conèixer gent, etc. Ah, això és important. Això és important. Parlem-ne una mica d'això. Què penseu vosaltres d'aquesta manera d'escriure? Com ho veieu? Aquesta manera d'escriure que veieu aquí, aquí tenim una fric, una... Aquesta noia que ha escrit aquest text en vermell és una noia que vaig entrevistar fa uns quants anys i em va permetre escriure un article que es titula Internet 1. Escola 0. És un article que ja enteneu de què va, no? És una noia fantàstica que en el moment que la vaig entrevistar ella era webmaster de tota una colla d'amigues de la seva escola, del seu institut, on escrivien històries de vampirs, perquè eren molt friquis de les històries de vampirs. Encara no era famós Crepuscle en aquella època. Aleshores, ella podia escriure històries de 40 pàgines, recreant personatges. Era una novel·la de fulletí de Charles Dickens, gairebé, en el sentit que eren capítols curts que ella anava publicant progressivament. Llavors, la seva comunitat de lectores, perquè la majoria eren noies, ho llegia i ho comentava i li enviaven missatges, i llavors ella escrivia el segon capítol. És tot un univers. Però aquesta mateixa noia, que era capaç de fer això a internet i d'ensenyar a les seves amigues com ho havien de fer, era incapaç d'aprovar literatura catalana o literatura castellana a l'institut. Va suspendre 3 cops i no va poder arribar mai a la universitat. Internet 1, escola 0. Que simula un marcador de futbol, però, això no ho sabreu, bàsicament simula un llibre de matemàtiques molt famós que es va publicar als anys 80 al Brasil, que es titulava Na Rua 10, Na Escola 0, al carrer 10 i a l'escola 0. No? I era una investigadora molt famosa de matemàtiques, d'ensenyament aprenentatge de les matemàtiques, que demostrava que els nens brasilers, en alguns casos, aprenien, per exemple, a sumar, restar i multiplicar en la vida real, ajudant els seus pares amb una parada de fruita en un mercat de São Paulo, per exemple, i en canvi després els mateixos nanos a l'escola, quan havien de fer les mateixes operacions matemàtiques, però ho havien de fer per escrit amb l'algoritme de la suma, la resta i la multiplicació, llavors fracassaven. Llavors no sabien fer-ho. Llavors aquesta és la mateixa idea, no? Que a vegades a internet és molt més motivant, molt més motivador que l'escola. En la recerca que hem fet nosaltres no és una cosa molt habitual. És a dir, passa en alguns casos, però no és gaire habitual. Normalment les persones que són molt bones a internet també són molt bones a l'escola o a la universitat. I això, a veure, aquesta forma d'escriure, aquesta que veieu aquí, també l'he posada perquè hi ha molt debat social. El debat social de dir, uf, escriure d'aquesta manera és terrible. T'escrius d'aquesta manera i segur que acabes tenint problemes de desenvolupament. Segur que no arribes a escriure mai. Segur que no aprendràs l'ortografia catalana de manera completa. Tot això és una mentida. És fals. No hi ha cap recerca científica que demostri que si tu escrius sense H i sense accents i menjant-te les vocals amb una conversa de WhatsApp, no puguis fer-ho bé després quan fas un examen a la universitat. Tot el contrari, les recerques més aviat mostren que si hi ha relació, la relació és positiva, en el sentit que les persones que xategen més són les persones que experimenten més l'escriptura amb situacions reals, amb audiències reals, i això et fa aprendre a escriure millor. Una noia 3 o 4 anys més jove que vosaltres m'explicava: no, nosaltres tenim un grup de conversa amb les noies que entrenem. Dic, què entrenes? Diu, entrenem natació cada setmana 2 o 3 cops pels campionats escolars de Catalunya. Dic, i en el grup de conversa hi teniu tothom? Diu, sí, totes les noies nedadores. Dic, i els entrenadors no els teniu? Diu, no, tenim un altre grup de conversa on hi ha els entrenadors i les noies. No? Dic, i parleu de les mateixes coses? Diu, no, evidentment que no. Parlem de coses diferents, parlem amb llenguatge diferent i de manera diferent. Per tant, fixeu-vos que d'aquesta manera avui aprenem a escriure d'una manera molt més activa, molt més interactiva i amb contextos reals del que vaig aprendre jo, que això no ho podíem fer. Anem acabant. Una altra cosa important, tornem a fer un test ràpid. A veure, un test. El traductor de Google el feu servir o no? És útil o no? Mig. A veure, quantes persones el feu servir a la setmana, el traductor de Google? Aixequeu la mà. un cop. I per què el feu servir? Per llegir, de l'anglès, del francès, de l'alemany, per escriure? Es pot fer per entendre un text que no entens i tradueixes doncs, el català al castellà o al revés. No? Aquesta és una altra característica de llegir i escriure a l'època d'internet, no? Que és que ho fem amb molta tecnologia. Us posaré alguns exemples. No? Un noi de 12 anys, el vostre germà petit, si en teniu, a primer d'ESO, jo li vaig preguntar, i fa servir el traductor de Google? I em va dir, bueno, és molt dolent el traductor de Google, eh? No el pots fer servir, no te'n pots fiar, perquè és que no... I no el fa servir mai. Diu, bueno, diu, aquesta setmana la profe d'anglès ens ha posat de deures escriure 20 noms de fruites en anglès. Diu, jo sé anglès, però clar, 20 noms de fruites són molts noms. Diu, llavors jo el que vaig fer va ser escriure els noms en català, els vaig escriure al traductor, els vaig traduir a l'anglès i després vaig mirar què donava el traductor de Google i vaig veure que posava oranges i vaig dir, sí, oranges és taronges. Però després posava strawberries, strawberries, maduixes. Clar, hi ha strawberries, blackberries, blueberries. Els berries en anglès són complicats. I no n'estava segur. I és que no te'n pots fiar del traductor de Google. Diu, llavors el que vaig fer va ser agafar strawberries, ho vaig copiar, me'n vaig anar al buscador d'imatges de Google, vaig copiar-lo allà, vaig fer clic i em van sortir fotografies de maduixes i efectivament vaig comprovar que el traductor de Google ho havia fet bé en aquesta ocasió. Aquesta és una estratègia que utilitzen moltes persones per verificar els traductors de Google, que és les imatges. Les imatges cada vegada són més importants i ho seran més en el futur. Algú té una persona cega al seu voltant o ha tingut mai relació amb una persona cega? Aixequi la mà. Ningú? No heu vist mai com un cec amb un iPhone pot fer gravacions de vídeo o fotografies d'un entorn, apretar un botó i com li retorna una veu que diu barra de cafeteria. No ho heu vist mai? Aquesta és una tecnologia, per exemple, que fan servir els cecs, que és una fotografia de la realitat que s'envia a una base de dades del núvol que detecta a través de fotos diferents i de paraules associades al que és i li retorna en forma de missatge de veu oralitzat perquè ho pugui entendre una persona cega. Doncs és una tecnologia que existeix de fa ja algun temps i que és molt útil en determinades persones. No? Heu tingut mai un company xinès a l'institut? Un xinès, un company xinès que acaba d'arribar, que només parla xinès. Sí? I què feia? Segur que feia servir un programa de transliteració per passar de l'alfabet que fem servir en català o en castellà o en anglès al seu sistema de caràcters ideogràfic. No? I això també és tecnologia. No? Cada vegada llegir i escriure és una qüestió més tecnològica. Hi ha algú d'aquí que s'hagi preparat un examen d'anglès? Imagina't la imatge que oferiu. Ningú més se n'ha assabentat, encara. Targeta groga per vosaltres dos. El que em fa més pena no és que m'escolteu, sinó és el temps que esteu perdent. Bueno, i no continuo per aquí perquè podria ser terrible, podria ser molt sarcàstic i no us ho mereixem cap de nosaltres. On era? Estava explicant-vos com faig servir el traductor de Google. El meu alemany és mediocre. Vaig estudiar bastants anys, però no el practico gaire. Tinc alguns amics que només parlen alemany i ens escrivim en alemany i aleshores utilitzo bastant bé el traductor. Però clar, l'utilitzo d'una manera bastant particular, perquè jo sóc lingüista, tinc coneixements de lingüística computacional i sé com funcionen aquestes eines. Per tant, sé distingir molt bé quan faig servir el traductor per llegir o per escriure. Si el faig servir per llegir, doncs llavors puc traduir directament al català, després tradueixo l'anglès o el castellà i comprovo les dues traduccions. I si les dues traduccions em donen el mateix resultat, vol dir que el significat que m'han donat és correcte de l'original alemany. D'acord? Em seguiu? En canvi, si he de fer servir el traductor per escriure en alemany, llavors molt probablement el que faig és recórrer a un idioma que em pugui oferir una combinatòria que sigui rendible amb el traductor de Google. M'explico. El traductor de Google és estadístic. Què vol dir això? Doncs vol dir que es basa en una base de dades en què hi ha tots els usos que prèviament totes les persones han fet servir d'aquell traductor de Google abans que jo. Si ho faig amb la combinatòria català-alemany, la base de dades és molt petita en comparació amb la combinatòria anglès-alemany. Per tant, el que faig és escriure en anglès, perquè em doni una traducció amb l'alemany. Hi ha una altra raó, que és la que la tipologia lingüística, l'alemany és més proper a l'anglès que no pas al català. Llavors, a partir d'aquí escric. Però com escric? Doncs escric sabent que escric per una màquina estúpida que el que farà serà buscar equivalències en una base de dades amb una altra llengua. Per tant, el que faig és escriure en frases curtes, en frases completes, de subjecte, verb i predicats, i sense refranys, ni frases fetes, ni dobles sentits. I a partir d'aquí aconsegueixo una traducció bastant bona. El traductor de Google pot ser molt bo si el sabeu fer servir bé. Però per això has de fer-lo servir, has d'entendre com funciona. L'estiu passat vaig anar a fer una conferència a Dinamarca en anglès i volia dir unes paraules en danès al començament per mostrar doncs, interès i respecte per les llengües minoritàries, però el danès és molt difícil i jo evidentment no sé danès ni sé cap llengua nòrdica. Què vaig fer? Doncs vaig escriure unes paraules en anglès, unes frases, les vaig traduir al danès amb el traductor de Google i vaig aprendre a l'hotel sol amb el traductor de Google i amb el programa d'oralització com es diuen en anglès. I vaig aprendre a memoritzar-ho, m'ho vaig escriure en codi fonètic i davant doncs, de l'audiència ho vaig dir i em van entendre. Cada vegada vosaltres fareu servir més recursos d'aquesta mena. I aquest és un altre àmbit. El traductor de Google no és bo ni dolent. Serà bo o dolent si el feu servir d'una manera bona o dolenta. El que heu d'entendre és que un traductor mai no serà perfecte. Mai no existirà una traducció perfecta perquè és impossible. És a dir, una conversa que pugueu tenir ara fent un vermut aquí al barri vell de Girona mai no podrà ser traduïda perquè la pugui entendre un grup de persones a la Xina continental, m'enteneu? Perquè els temes de conversa, la manera de parlar, els rols, tot és absolutament diferent. No té res a veure. El que tenim són equivalències i aprendre a gestionar-les, doncs això va molt bé. I acabo dient res, alguna cosa i a veure si... Teniu alguns recursos, no sé si coneixeu això. Això és un centre de redacció virtual de la meva universitat, és una mica vell, podeu trobar a internet, si busqueu centre de redacció hi arribareu. És una mica vell, però allà hi trobareu molts recursos que us poden ser útils. A veure, una cosa, i l'altra cosa és aquesta, si busqueu Redac especialitzada, arribareu a un site, n'hi ha un en català i un altre en castellà, on hi ha la feina que fan els meus estudiants són més grans que vosaltres, són estudiants de quart, són estudiants que parlen bastant bé quatre llengües, català, castellà i dues llengües estrangeres, europees, vosaltres segur que també en parleu força perquè esteu estudiant relacions públiques i una de les coses que heu de fer és parlar llengües estrangeres, i han fet això, que és una web d'ajuda a la gent com vosaltres i ho podeu consultar. Tot ho podeu trobar en aquest vincle que veieu aquí. Aquest vincle que veieu aquí, que ara l'estic il·luminant, us portarà una carpeta al meu núvol, al meu núvol, on podreu baixar-vos aquesta presentació en PDF, on hi teniu tot el que he explicat, d'acord? Hi teniu també el meu correu, el meu Twitter, em podeu seguir a les xarxes socials, estaré content de respondre-us. A veure, no hi ha ningú que faci fotografia, però no havíem quedat que éreu residents. Els residents es caracteritzen per treballar amb fotografies, però també està bé si ho copieu. Si ho copieu, fixeu-vos que hi ha majúscules i minúscules. El programa d'escurçar links de Google és una mica malparit en aquest punt, si em deixeu dir aquesta paraulota, perquè a vegades, si no ho fas bé, et diu que no existeix, i és fals, sí que existeix l'arxiu. I gràcies.